Vale, doncs vinga, començo jo per ja així acabar aquestes sessions. A veure, començo jo us explico perquè és un tema que ens interessava treballar dins de la universitat i així com l'Anna o altres professionals o altres usuaris o implicats han parlat de diferents intervencions en altres àmbits, la idea d'aquest projecte seria dins de l'àmbit de la universitat, és a dir, la prevenció, el tractament o el que sigui la intervenció seria dins de la universitat, aquí a Girona, dels estudis de psicologia o els estudis de pedagogia o diferents estudis. El tema, la idea era parlar o treballar el tema de les violències sexe-gènere. Està posat així. En principi he posat violències de gènere, però la idea, més que violències de gènere, que és molt ampla, també era veure dins de la universitat quin sistema ja actualment com s'està funcionant, sobretot a nivell de les relacions en funció del sexe-gènere. Jo intentaré explicar-lo. I veure també discriminar què passa, no?, entre les estudiants, els estudiants, etc. Llavors és un tema que ens incumbeix a tots i a totes perquè estem aquí. I l'idea jo ho presento una mica entre, no és teòric, però he de fer una explicació que entenem per això, i també una proposta cap al final, que és una proposta que a més no només me n'ha sorgit d'aquí, sinó que en realitat volia convidar una persona que està a Mèxic però ha marxat, perquè ella precisament està fent una recerca a nivell de processos de diferenciació, no?, en funció del sexe-gènere dins de la universitat, què passa i què ha observat ella, el seu estudi, a través de metodologies més quantitatives, però també a través d'observacions, a través d'anar veient què passa. Per això jo aquest treball ho volia plantejar dins, pot ser més com a tipus recerca, malgrat no és una recerca superformal, i també una intervenció, perquè parlem d'intervencions, però considero que les intervencions necessiten tenir un fonament de pes, que és una recerca o una búsqueda de què està passant, i això dona moltes pistes. Llavors seria la idea de fer una mica de recerca i alhora fer alguna petita intervenció, no cal fer grans intervencions, dins del nostre àmbit. O sigui, aquí a psicologia o, si voleu, a ciències de la salut o en alguna facultat. Això ja és qüestió de pensar-lo després. Llavors una miqueta per guiar aquest treball era entendre les violències sexe-gènere. Primer de tot, de manera molt bàsica, igual heu fet ja altres assignatures, heu fet lectures, però era què vol dir el concepte de violència sexe-gènere. Doncs seria simplement, agafant una definició així al vuelo, perquè no cal una superdefinició, seria un dany físic o psicològic exercit contra qualsevol persona sobre la base del seu sexe o gènere. Jo dic sexe-gènere perquè estem acostumats a utilitzar gènere, però en realitat també s'ha de considerar el tema sexe. I ara intento doncs passar al següent punt, en el qual us faré una petita explicació. Entenem per sexe-gènere. Sexe-gènere, sabem que el sexe sobretot està determinat per la fisiologia o els genitals i les característiques secundàries, cromosomes, a nivell de càrrega d'ADN, si heu fet ja psicofisiologia, i també hormones i potser altres coses. Llavors això seria tot el pes o el que construeix el sexe, i a més són caràcters secundaris que es manifesten. Després està el gènere, que seria la dimensió més social, no?, que seria l'assignació de rols o el paper que ha de fer una persona en funció de si se l'assigna un sexe masculí o femení. Però clar, aquestes coses el que passa és que moltes vegades ens trobem, per això diem sexe-gènere, que el gènere queda clar, femení i masculí, queda clar el que pot ser, però el sexe també queda clar, pot ser un home, una femella, o un mascle o home-dona, però moltes vegades s'ha vist que hi ha moltes situacions en què una persona pot presentar característiques sexuals associades a lo masculí, no?, los órganos sexuals, o pot ser gònades, o pot ser cromosomes, però pot ser s'identifica dins del gènere femení, no? Vull dir, jo aparentment tinc una presència d'un noi o un home, però em sento femenina, o al revés. O pot ser una persona que igual té unes característiques, no?, a nivell de genitals, d'òrgans sexuals masculins, però els seus cromosomes, perquè ningú l'ha estudiat, o la seva càrrega genètica, o algunes hormones, estan més pel nivell que seria considerat per ciències de la salut el requerit. Llavors, la seva càrrega hormonal possiblement s'identifica més a la que seria com una dona, però els seus òrgans genitals són d'home. I per tant, hi ha un desajuste, vull dir, aquesta persona no se sent tampoc com un home o com una dona. Vull dir, la part sexual, la part del sexe, moltes vegades no només és indicativa per la teva presència física o com t'has configurat, sinó que pot haver altres indicadors més interns no visibles que et marquen també, com la teva sexualitat. I a més, això ha de coincidir en una imatge social de com ha de ser el femení i el masculí. Per tant, que moltes vegades, el que posava aquí, hi ha sexualitats que no són normatives, que són perifèriques, que no coincideixen amb el que està estipulat. O bé, perquè a una persona se diu que és femenina però se sent home, o a una persona se li veu masculina però se sent dona. És a dir, hi ha altres maneres de combinar-se aquest parell de termes en els quals emergeixen altres tipus d'orientacions, identificacions sexuals, en el fet de ser home, dona, o ser una altra cosa, un altre estat. I es diria les sexualitats no normatives, no? Perquè en realitat la societat ja des del moment de naixement ja ens assigna doncs, o a un sexe o a un altre, o hi ha un gènere, hi ha un altre. Que lo correcte, lo normatiu seria sexe, home, no? O varó o mascle, gènere masculí. Sexe, femella o dona, sé com dir-lo, gènere doncs, femení. Però moltes vegades això no està coincident. No? I per tant s'ha de considerar també altres espais, perquè en el fons quan parlem de violència o quan parlem de micromasclismes, que ja introduiré el terme, o quan parlem d'identitats, també s'ha de considerar aquestes persones que per la seva condició no estan dins d'aquest binomi. I per tant també són potencialment ja més vulnerables perquè estan dins de lo no normal, de l'estigmatització. I això era per introduir les violències de gènere, perquè no només pensem, així és un primer flash, de que són les violències envers les dones, unes determinades dones a més, tenim l'estereotip, no? Que pateixen dins de la parella, sinó que les violències s'han ampliat molt aquest concepte, aquest marc, d'entendre la violència. I a més la violència no és només un terme de blanc o negre, hi ha violència o no, o sigui que hi ha molts estats entremig, entre determinar el que és una violència que està penalitzada pel sistema jurídic penal, fins a altres violències més invisibles, més petites, que no es veuen, que no es manifesten i que a vegades es viuen com no violències, però ho són. Vull dir, el punt, el límit de considerar violència o no violència no està tan clar, però hem de considerar, l'important és veure tots aquests espais previs a una situació ja molt, molt descarada, molt visible d'una violència, però també són microviolències, no? O micromasclismes. Llavors era una mica entendre les violències, que no agafem només l'estat més radical o el més visible, sinó que hi ha altres situacions més amagades. Per això estava l'altre punt, que eren les violències sexe-gènere, que és cap a la sexualitat normativa o heteronormativa, que és la violència que podem reconèixer més fàcilment, la que és normal i heteronormativa, que es dona en la parella, en què hi ha identificació, no?, d'home-dona, però també les violències que tenen que veure amb les sexualitats no normatives o perifèriques. Fins aquí, és per seguir una mica. Llavors, entendre les violències de sexe-gènere, també, per entendre això, s'ha d'entendre també molts dispositius que s'han creat a la societat per atendre o per intervenir sobre aquestes violències. Jo ara no vull introduir les lleis, però les lleis estan marcant molt. I sobretot utilitzaré algunes lleis que tenen molt a veure perquè entengueu que han acabat de definir, d'establir i de visibilitzar aquest tipus de violències. I una mica com han anat avançant o progressant aquestes lleis. Per exemple, per entendre això, d'alguna manera també he col·locat aquí que el paper dels moviments feministes han tingut molt a veure en que tot això avancés i que es reconegués, i continua havent-lo, es reconegués violències d'homes envers a dones, però també cap a altres col·lectius no identificats en aquesta dualitat. Doncs aquestes lleis van ser, a més de pioneres, també en relació a Europa en molts casos, doncs interessants. I, per exemple, volia marcar la primera llei més coneguda, malgrat hi ha altres, però més directament contra la violència de gènere, és la de 2004, estem parlant ja de fa 11 anys, malgrat sembla que això no, encara sigui recent, però fa 11 anys, va sortir a l'Estat espanyol i es deia de medidas contra la violència de gènere en les mujeres, no? A les mujeres està la traducció, i era estatal. I aquesta llei, sobretot, feia molta incidència i encara estem nosaltres, o sigui, vivint els efectes d'això, perquè avui dia s'ha desplegat recursos, no suficients, però hi ha molts. Què deia? La presente ley tiene por objeto actuar contra la violencia que como manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres se ejerce sobre estas por parte de quienes sean o hayan sido sus cónyuges o de quienes estén o hayan estado ligados a ellas por relaciones similares de afectividad, aún sin convivencia. Suposo que això us sona, no? Que és la llei més coneguda, no? És d'un home cap a una dona en la qual hagi hagut una relació de convivència. Això és una mica la definició per excel·lència de les violències quan parlem de gènere. I s'ha de tenir molt present perquè hi ha molts casos, no? I alguns que, no, que queden més amagats. Aquesta llei, sobretot, també volia destacar que fa molta incidència en la creació de jutjats i oficines d'atenció a les víctimes. Es va desplegar a partir del 2004... el que coneixeu, que a vegades les denúncies, els judicis, les ordres d'allunyament, la custòdia, guardia i custòdia dels fills, bueno, una sèrie d'elements que encara estan vigents i que encara s'han de completar i que encara s'ha de donar molta importància. També desenvolupa altres coses. Jo he agafat un trosset de la llei, però que veieu que està molt focalitzada de la violència a la parella o a la convivència i desplegant molts medis, entre ells, sobretot, molts medis del sistema jurídic penal. La qual cosa també es pot qüestionar perquè se critica molt de que s'ha judicialitzat tot, s'ha criminalitzat, té els seus efectes. Però per altra banda també és positiu, no? Que es pugui tenir un judici, una separació regulada. Després va venir el 2008 una altra llei que és catalana, només a l'autonomia catalana està aquesta llei, que és del dret de les dones a erradicar la violència masclista. I aquesta llei el que incorpora és ja una definició molt més ampla, hi ha moltes coses, perquè també és similar a l'estatal, però incorpora una nova peça que és una definició molt més ampla del que és la violència. No? Ja no és només en la parella, sinó pot ser una violència a nivell d'un assetjament més a la feina o assetjament sexual, violències més de tipus també econòmic, violències en el sentit, bueno, en l'àmbit laboral molt, però també envers les dones, no? La trata de mujeres, és a dir, en altres camps, en altres àmbits, que no sigui només de la parella. Val? I en aquest diu aquesta llei, diu, la violència masclista, a més, se li dona ja el nom de masclista. Això és que no sigui, essencialment no és que hi ha molta diferència, però canvia una mica el nom. La violència masclista es concreta en una diversitat d'abusos que pateixen les dones. També va una mica, si veieu, cap a les dones, no? Que és el col·lectiu que pateix, no? Com sexe, gènere, dona, el que és, no? A partir d'aquí es distingueixen diferents formes de violència física, psicològica, sexual, econòmica, violacions, aquí tindria, que tenen lloc en àmbits concrets, en el marc d'unes relacions afectives i sexuals, en els àmbits de la parella, familiar, laboral, sociocomunitari, amplia molt més aquest abanic. I per tant també crea uns centres que es diuen serveis integrals, especialitzats en atenció a dones i als seus fills o filles. Són centres més de caràcter psicosocial, sociocomunitari, que atenen problemàtiques, no? En relació a abusos, a opressió, a dominació amb les dones i els seus fills, però que no passen pel sistema jurídic penal. No cal denunciar, hi ha moltes dones que són immigrades, que estan sense papers, que tenen condicions molt, molt opressives per part de les parelles o per part d'un cap de la feina, llavors poden anar a aquest servei sense necessitat de denunciar, d'altres coses, perquè també a vegades és una complicació si denuncien i no tenen papers. Doncs aquesta llei introdueix això. I ja, per acabar, alguna altra llei que és la del 2007, que té molt a veure, que és la Llei d'Igualtat Efectiva de Mujeres i Hombres, que és a nivell estatal. I aquesta llei, sobretot, jo no parla tant de les violències, sinó parla de la no discriminació, d'intentar igualar moltes coses quan el col·lectiu és homes o quan el col·lectiu és dones, tant laborals, de conciliació, en les administracions públiques, mitjans de comunicació, el tipus de llenguatge. Llavors aquesta llei estatal incorpora no coses, diguéssim, com més en negatiu, de patiment, sinó més de promoure la igualtat i de regular una mica. I després l'altra llei, que és catalana, que ha sortit fa poc, que s'ha construït més per l'autonomia, que també una mica doncs, intenta regular, fer programes formatius, per exemple, en administracions públiques, en l'Ajuntament, en temes de negociació col·lectiva, tot això incloure perspectives de gènere, però no s'ha desenvolupat suficient. I després hi ha una altra, que és 2014, que aquesta és autonòmica, és l'autonomia, que és una llei, que també l'Anna parlava, que es diu per garantir els drets de les persones lesbianes, gais, bisexuals, transgènere, intersexuals i per erradicar l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia, LGTB, que és catalana. Aquesta llei incorpora, com us deia al principi, intentava explicar, és que hi ha altres estats, identitats que no són no tan centrals, tan heteronormatives, sinó que són més perifèriques, que en la qual la llei també intenta incorporar algunes mesures d'equilibri i d'igualtat. I per tant, aquesta llei també és bastant pionera en el territori d'aquí. I també atén les violències. Perquè diu, el segon títol, sobre polítiques públiques, s'exposen diverses mesures per aplicar des de les escoles, a les universitats, les entitats de la cultura, el lleure, l'esport, els mitjans de comunicació, la salut, l'acció social, l'ordre públic i de privació de llibertat, mercat de treball, famílies LGTB i homes i dones del col·lectiu LGTB per aplicar una discriminació positiva en favor del col·lectiu LGTB en un sistema de sancions i uns determinats reglaments. També estableix nous drets per a les persones del col·lectiu LGTB. Per exemple, el dret d'una família de lesbianes que pugui portar el seu fill a l'escola, perquè pot ser haver escoles que tanquen les portes, a lo millor. No? Bueno, això podria ser sancionable. Vull dir, és una llei que dona una mica algunes garanties o protegeix aquestes persones que no s'identifiquen en una sexualitat heteronormativa, com la majoria de nosaltres, igual ens identifiquem. Doncs bé, això seria per introduir, perquè ja no m'enrotllaré molt més, però volia anar a poc per introduir-vos en el tema de què podem fer, no? En aquesta intervenció, o recerca-intervenció. Entonces, entrant una mica, les violències de sexe-gènere seria entendre que en la nostra estructura social hi ha una manera de configurar les idees, les pràctiques socials, que aquí he posat violència estructural, que se'ns incardina en l'interior de les persones. S'incardina vol dir que forma part de la nostra subjectivitat. Nosaltres aprenem a posar-nos de rosa, a posar-nos de color blau. Ara veureu alguns exemples. Aprenem a ser dones, a ser homes. Algú de vosaltres pot dir, no, ja naixem així. Bueno, possiblement, sigui, però està molt clar i també està demostrat que nosaltres ens socialitzem i aprenem moltes coses. No? Diguéssim, ens performem, no? ens fem d'alguna manera. Per tant, i ara volia, la violència estructural se li diu així perquè en el fons opera en una força, en una pressió, en una influència que és violenta, perquè en el fons si poguessin defensar-nos o si fossin tan conscients dirien jo això no ho vull, no? Així. És per exemple pensar en una persona que a lo millor en la seva identitat no coincideix amb la que aquesta persona se sent. Quan tu pateixes una situació així, t'adones que el món, vull dir, no et normalitza, t'estigmatitza i te posa moltes barreres. Per tant, és quan més s'apercebeix que aquesta violència està. Llavors, en aquesta violència estructural, nosaltres podem veure que hi ha situacions de més visibilitat en què es dona aquesta violència estructural, que ara us posaré algunes fotos, però també hi ha situacions que no són tan visibles, que són més invisibles. Que gairebé és com natural ser així, no? Vestir-me de dona d'aquesta manera o anar a lligar d'aquesta altra, relacionar-me amb els nois d'aquesta altra, doncs es veu més normalitzat, es veu natural, forma part, no? És un home, és una dona, i aquesta és la que també hem de desentranyar una miqueta. No? En aquest sentit, us he apuntat que Luis Bonino, per exemple, parla molt de les micromasclismes, microsituacions discriminatòries, d'aquestes de desigualtat, no? Per tant, hi ha una més visibilitzada, que és la que tots i totes pensem, que seria aquesta, quan veiem, no? És una violència estructural, perquè des del sistema no? opera doncs, fent, hi ha homes que fan prostitució, però sobretot hi ha moltes dones, és una violència més visible, no? el sistema opera, no? Tenim aquí un diari en què es promociona, bueno, està en molta difusió de llocs amb prostitutes, amb dones que treballen sexualment, unes vegades escollit i altres no, però és una situació violenta en què és la dona l'objecte sexual, no? Pels homes, en què es visibilitza més clarament, per exemple, no? Aquesta violència estructural. Però, per exemple, tenim... altres fotos en què es pot visualitzar més aquesta... M'ha fallat el... No sé. Me falla això. Ara. A veure si arribo a la foto. No sé què és. Estira. No me deixa baixar. És que... Ara, a veure si baixa. És que, però no me deixa posar-lo. Violència estructural més visible, doncs també seria aquesta, no? En base a la religió, en base a un sistema polític religiós, bàsicament, no? Cap a les dones, en aquest cas, us he posat l'exemple. És violència estructural més visible. I una altra... És que no puc passar-ho, a veure. Ja, no sé què passa en el teclat, sí. Bueno, i aquesta altra, us ho deixo així perquè si no no podré passar-la, també és una violència estructural, en la qual hi ha un grup de dones, no? Les condicions laborals, no? com estan, no? Com consideren certs col·lectius. No? Però després, a veure, hi ha aquestes altres violències que no són tan visibles i aquí sí que podeu prendre una mica nota perquè ara us posaré un trosset de dues coses interessants, no? Considero que estan interessants. Que és la violència com es manifesta en la idea de ser home o de ser dona, és a dir, de la masculinitat o de la feminitat. És a dir, el que deia abans, es tracta de doing gender, que és una paraula és que nosaltres contínuament des del naixement estem imitant, mostrant el nostre gènere, en tot cas, no? O el nostre sexe-gènere. És a dir, nosaltres aprenem a actuar d'una manera o d'una altra, perquè sobretot això ens adonem que ho fem quan ens sortim de les pautes normatives. Per exemple, ara us posaré dos casos. En un d'ells és sobre la idea de la masculinitat, no? I com els joves o els homes aparenten ser homes. No els agrada no aparentar aquesta idea de construir-se com a homes, no? Com se construeix la masculinitat. I l'altre, que és un vídeo d'Eminem amb Rihanna, que igual l'heu vist, alguns de vosaltres, és una mica la idea també com es construeix la idea d'amor romàntic, no? I els papers que tenen els homes i les dones, en aquest cas.
Che, muchachos, miren lo que dice acá. Escuchen. Uno de cada 10 hombres argentinos es gay. Gay, animal. Gay, gay.
Uno de cada 10 hombres.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
5, 6, 7, 8, 9, 10.
8, 9, 8, 10. Upa.
Bueno, això és un petit exemple de com, no, el que es diu performar, com construïm, com ens construïm, com ens aparentem ser d'una manera o d'una altra, no? I ara també us posaré, que feu, no farem l'anàlisi aquí, però veure també com és ser dona o ser home en les relacions amoroses, no? I com també ens construïm en aquestes relacions, almenys és la idea més hegemònica, més dominant, no? I això intentaré fer una mena vera, perquè vull posar-vos el vídeo, que segurament el coneixem, de l'Eminem amb Rihanna, 2010, us sonarà, però vull posar-vos la letra traduïda, o sigui, posaré dos vídeos, cantant en castellà, perquè en tingueu millor també la lletra, i mirant també les imatges, no? I com són les pràctiques aquestes. A veure, anem.
Solo lastimame una vez más. Me da igual, pues el dolor me gusta más. Tan solo mi gustas más, así me gustas más.
No sé qué puedo decirte, solo diré cómo tú me diste. Lastimas como una paja fría y más, la asfixia y no me dejas respirar. Trato de luchar contra todo lo que me ha hecho mal. Embrio de amor, dote y dolor, aunque eso lo sufro también me lo disfruto. Hasta perder por completo la razón y mientras me detestas, tú me deseas. No sé qué hacer, ¿dónde vas? Me voy de aquí. Hey, tú no te vas, volvemos a pelear una y otra vez. En un ciclo de masoquismo y de placer. Soy Superman, tú lo hice. Te salvaré, pero vuelvo a ser un tonto y vuelvo a cambiar, te veo con alguien. ¿Quién es ese tipo aquel? Y vuelvo a perder mi cabeza. Da vuelta a vez, mi amor te hago daño otra vez.
Solo lastímame una vez más. Me da igual, ser dolor me gusta más. Tan solo miénteme una vez más.
Amor pasional, ¿no? Bueno, amor pasional. solo lastímame una vez más, así me gustas más. Bueno, una noia, un noi, enamorats. Veieu violència en aquesta relació? És violenta? Passional, però no? Hi ha violència. Hi ha molts subjectes, ara no entrarem a analitzar, però hi ha un osito, hi està l'alcohol, el dona punyetazos, es baralla en altra, ella més o menys es reconcilia, bueno, vull dir, i és una cançó molt maca i la lletra també té la marinera. Bueno, això era perquè veient una mica com ens identifiquem, no? I a partir de quines coses també funcionem, no? I què produeixen. Era per per reflexionar, perquè el tema es tracta d'això. I simplement, no l'utilitzaré molt més, però vull arribar al final a veure què farem, no? La violència estructural s'incardina en els cossos, els desitjos, la subjectivitat. Nosaltres ens construïm, o sigui, això ens arriba fins al més intern. Nosaltres desitgem ser d'una manera, o sigui, el poder de seducció va més enllà ja, o sigui, de les hormones o de la biologia. Era la idea, no? De quina manera, doncs, aquesta violència estructural d'alguna manera ens pot obligar a comportar-nos d'una determinada manera, no? És un poder autoritari, jeràrquic, diu el que hem de fer. Però moltes vegades sedueix, és a dir, hi ha un poder estratègic que marca el que és desitjable i com volem ser, i les nostres emocions, o sigui, per això s'incardina, no? En aquest sentit us he posat algun autor, però ja veurem més endavant, imagino, no sé. Per tant, la masculinitat i la feminitat són mostres del poder estratègic, aquest que ens sedueix, no? Per ser d'una manera o d'una altra. Nosaltres podem escollir, per suposat, no? Però hi ha moltes influències i es trataria de veure tal qual això, no? Que és el que ens va performant. Llavors la idea seria preguntar-se què seria la masculinitat o la feminitat, no? Què és, no? I com s'actua, com es posa en pràctica, com es performa, no? Com aquests nois que estan prenent la cervesa, no? I que intenten, no? Aparentar una forma, no? Per no ser un gay, no? Perquè estaria mal vist això, o quan un no és, no? Identificar-se en un gay seria una cosa molt horrorosa. Per tant, les preguntes són aquestes, no? I aquestes són una mica les preguntes que han de portar una mica què fem aquí a la universitat, què fem o com fem aquest projecte, aquesta intervenció. Val? I aquesta intervenció, d'alguna manera, jo havia pensat, però podem parlar-lo, d'alguna manera seria, en primer lloc seria conèixer o fer una introducció a quin és el context universitari, perquè hem de treballar-lo dins de Girona. Aquest context universitari és què és la universitat, què fa la universitat, què es valora, una idea d'introductòria del context universitari. I l'objectiu, possiblement, he posat de l'estudi, però no deixa de ser més que un estudi, però en tot cas penso que podria ser molt interessant per la gent que volguéssiu. No? D'una banda seria, hi ha dues coses, seria explorar i analitzar l'impacte de la vida quotidiana universitària, això està posat d'aquesta manera, però bueno, en la identitat de les i els joves universitaris, és a dir, les relacions que mantenen en les classes, en espais informals, relacions amb el professorat, amb els companys, les normatives, les pràctiques habituals que es desenvolupen, no?, en la vida quotidiana universitària, és buscar una metodologia que permeti veure què passa, no? o vosaltres mateixos sabeu què passa, però simplement és focalitzar una mica, posar-se unes ulleres i veure si en la diferència de sexe-gènere hi ha coses que estan emergint, hi ha coses diferents, no? I l'altre també seria veure en aquesta vida quotidiana també les expectatives que tenen aquests joves, aquests companys de futur, és a dir, però tant de o les noies o els nois, o altres identitats, és igual, dic noies i nois per identificar-nos, no? I veure com es van construint aquestes expectatives, és a dir, què pensa la gent universitària en relació a la seva feina futura o com pensa muntar una família, què entén per relacions de parella, per amor, en quin àmbit laboral espera treballar i veure si hi ha diferències entre, no?, nois i noies, no?, en tot cas. Això seria conèixer d'aquesta manera. Com conèixer això? Com apropar-se a això? Doncs podrien ser, hi ha moltes metodologies, això s'hauria de decidir, però s'haurien de mirar dues coses. Jo això ho dic perquè en aquesta dona que estava preparant la seva tesis, i jo també ho sé això, hi ha dues maneres. Una cosa és recollir el que pensa la gent i preguntar-li, no? Preguntar-li en un qüestionari o fer una entrevista, que seria la primera línia d'aquestes, no? És conèixer la seva opinió, no? Què diuen que fa la gent, no? Quan tu t'has de relacionar o quan tu participes en classe o quan tu estàs en el bar amb els companys, no? Què fas, no? Es podria fer d'aquesta manera, però després també és veure el que fan, no? El que fan és observar observacions participants, estar allà, observar en diferents entorns on conviuen els estudiants a la universitat. Ja no estan preguntar-los, sinó observar vosaltres o observar-vos i veure què passa, no? En aquestes situacions en què la gent no verbalitza, en què la gent és més espontània, i veure també aquestes diferències. S'hauria després, a partir d'aquí, treballar informació recollida, utilitzant algunes categories, que seria, no? Com què pensen, si són ells o elles, sobre el seu futur, la seva identitat, com es veuen, no? En el rol de família, en les perspectives laborals, perquè sou estudiants i estudieu alguna cosa. Això podria ser com un bloc, no? O una cosa a explorar. Una altra podria ser les violències de sexe gènere més concretes, que si hi ha assetjaments, si hi ha microviolències, si hi ha discriminacions marcades, també si detecteu, que segurament detectareu coses. Després un altre punt podria ser els rols que són assumits a la universitat. Quin tipus d'interaccions? Quan la gent interacciona, on se situa? No? Més poderosa, més submissió? Quin tipus de papers fem? Sent nois o sent noies? I podria haver altres coses, el tema emocional, les emocions com es viuen, no? També, les emocions, quin tipus d'emocions, hi ha diferències, no sé, o alguna cosa, però sortiran, no? Sortiran molts elements d'aquests. Això es pot fer preguntant, fent grups, i es pot fer també recollint observacions. I es pot fer també inclús estudiant a nivell de... No vull dir fer-lo tot, escollir. Estudiant també en les pàgines web o el sistema de comunicació, no dic el Moodle, el Facebook, el que utilitzeu vosaltres entre els estudiants, no? També quin tipus de rols es generen, què domina, què no. Però sempre pensant, la idea és en la identitat sexe-gènere, o sigui, considerant sempre aquesta diferència. Veiem si hi ha diferències i cap a on van, no? Perquè possiblement no sempre, no? Els joves, els nois, són els perdedors, sinó que hi ha moltes conseqüències, no? d'examinar aquesta relació sexe-gènere. La intervenció, quina és? No sé, la que proposeu, però a vegades una intervenció és simplement parlant en un grup d'estudiants, veure què generen, què expliquen i també retornar-los una reflexió en el moment en què es traieu informació. No? Fer-los reflexionar sobre coses, discutir sobre casos, sobre pel·lícules, sobre... No sé, es pot generar, eh? Però la feina és molt ampla i també es pot acotar, depèn del grup o les persones si hi ha interessades de vosaltres. I també penseu de fer-lo possiblement o als estudis de psicologia o a la facultat, contrastant a lo millor alguns estudis o estudiant d'un lloc o de l'altre, o pot ser en altra facultat de ciències mèdiques, però a lo millor té a veure també el tipus d'estudi o de dret, no sé, això ja miraríem, no? O simplement estudiants de psicologia o de la facultat d'aquí, d'educació. No? Bueno, no sé si m'he explicat molt, he anat una mica ràpid, no he pogut fer reflexions, però és la idea, bàsicament, no substituir la violència, no mirem només violència d'aquestes més visibles, sinó mirem també aquestes violències que tenen que veure amb discriminacions, amb diferències per la qüestió sexe-gènere. I què passa? No? Seria, i com es conformem en lo masculí i en lo femení? No? I què implica això? Què és l'important? No? Què ens implica? Perdem possibilitats? Guanyem? És a dir, pensar-nos també nosaltres, no? D'on estem. I la idea doncs, seria una mica doncs, dins de la universitat, perquè penso que és un entorn molt interessant i veure què passa també. No? Simplement bueno, atrevir-se a reflexionar-lo i a treballar-lo, si més endavant us interessa aquestes qüestions. No sé, teniu alguna pregunta o... No? Doncs... Bueno, és una mica això. Doncs molt bé. Vinga.